Ràdio Falset, l'informatiu setmanal.
Benvinguts a l'informatiu cap de setmana. Iniciem un nou any amb l'actualitat de la nostra comarca i ho farem d'aquí uns instants amb l'entrevista que ahir vam enregistrar en la primera visita als estudis de Ràdio Falset d'un president de la Diputació de Tarragona. Josep Poblet, a qui ja havíem escoltat altres vegades en aquesta emissora i en aquest espai, es troba de visita institucional pel Priorat. Ahir tocava Falset i abans de marxar va respondre les nostres qüestions. Els temes que varen plantejar al president Poblet van ser de caire turístic, econòmics i també respecte a les carreteres, concretament sobre els camins asfaltats que queden a la comarca i que el Pla Zonal de Carreteres de la mateixa Diputació assenyalava com a prioritaris a l'hora de convertir-los en carreteres sobre el paper i sobre el territori. Faré un petit spoiler de l'entrevista, us avancem que en paraules del president de la Diputació la cosa va per llarg. La setmana ens ha deixat altres notícies que us avancem en titulars. L'atur al Priorat puja al mes de desembre i tanca l'any amb 585 persones inscrites al Servei d'Ocupació de Catalunya. Fins a finals de mes es poden presentar les candidatures als Premis d'Enoturisme, que volen reconèixer la tasca d'establiments i entitats del sector, una iniciativa de la Generalitat inclosa dins del Pla de Foment de l'Enoturisme a Catalunya. I sense deixar de parlar del turisme, la capital del Priorat potenciarà aquest 2015 l'herència jueva com a atractiu turístic. Joan Jarque torna amb els esports amb una jornada que situa tots els equips del Priorat jugant fora de la comarca. Obrim avui l'informatiu amb una entrevista al president de la Diputació de Tarragona, el senyor Josep Poblet. Entre ahir i avui, per l'oient, visitarà diversos municipis del Priorat. Per motius d'agenda, l'enregistrament d'aquesta entrevista es va realitzar ahir divendres al vespre. Per tant, bon vespre, senyor Poblet.
Bon vespre i moltes gràcies per convidar-me.
Gràcies per visitar-nos als nostres estudis. És la primera vegada, val a dir, que un president de la Diputació visita la seu de Ràdio Falset.
No sabia que em capigués aquest tan gran honor, però vaja, ho valoraré en la seva justa dimensió. Me n'alegro molt, vaja, que estic molt content.
De visita pel Priorat, òbviament, ja li he demanat què li han demanat, quines peticions li han fet als alcaldes amb què s'ha reunit de la nostra comarca.
Bé, deixi'm que li digui que de peticions és gairebé anecdòtic parlar-ne, perquè sempre n'hi ha. Naturalment, som una administració de col·laboració amb el món local i, per tant, com que els ajuntaments són el nostre aliat principal, és normal que aquesta dialèctica sigui sempre molt semblant, no? La qüestió de la meva visita avui, més que escoltar i atendre, naturalment, que és la primordial, és també poder comprovar a tot allò que han fet quin resultat ha donat. I, per tant, doncs jo vaig prendre raó des del punt de vista de la meva responsabilitat l'any 2007, ara ho he pogut veure el llibre d'honor de l'Ajuntament de Falset, el primers d'agost del 2007, vaig vindre a iniciar el tomb pel Priorat com a president de la Diputació. Entenguis que no és pas que el trepitgés per primera vegada ni de bon tros, sinó que en aquella ocasió el que volia era sentir dels alcaldes i alcaldesses, i de l'alcalde de Falset d'aleshores i del president comarcal, doncs quines eren els punts calents de les qüestions que interessaven. Per anar confegint tot el que era el programa de govern, que més enllà dels propòsits que tingués la Diputació i afegiguessin l'accent territorial priority. I en aquest sentit, doncs, això ho he anat reiterant en altres ocasions, quan ha començat el mandat i en altres oportunitats. Ara és una d'aquestes. És una manera de posar el full de ruta al dia i de veure com tota la feina que vas deixant enllestida ha donat el resultat que te n'esperaves, sentir si tots els temes doncs, de transport escolar i de llars d'infants i d'escoles de música van tirant endavant, que d'això doncs, no és del que m'han parlat més avui, però que jo em pregunto i doncs, me n'assabento, i sé el resultat que dona, i sé com això ha lleugit doncs, necessitats de les famílies i ha donat suport a iniciatives molt valentes en el camp de la cultura que s'ha de defensar des d'arreu de tot el territori, per petits que siguin els indrets i per poques capacitats econòmiques que tinguin els municipis. Aquest és un flanc que no el podem deixar de cap manera. Bé, i a més d'això, doncs, naturalment, he escoltat totes les peticions que se m'han fet.
Quines,
doncs? I en aquest sentit, doncs, la diputada que m'acompanya, que hi era, sap que, doncs, són coses molt normals. Si vol que li relati, doncs miri, m'han demanat
algun exemple,
un
que
millorament d'una plaça que està a la cosa en dubte, si aquella plaça correspon a la Diputació o no correspon a la Diputació, perquè hi entrega una carretera de la Diputació, però que ja m'avanço a dir-li, i de fet no li he contestat tan precís a l'alcaldessa que m'ho demanava, però li dic ara aquí amb vostè, doncs ho estudiarem i segurament que ho farem, perquè la qüestió té un ordre també econòmic, en el sentit que allí s'hi mou una economia important de la població i que doncs, el transport de vehicles pesants deteriora allò que utilitzen en quant els vianants. I, per tant, aquesta conciliació d'interessos segurament que la farà possible la Diputació. M'han demanat també doncs, un desaguàs d'una carretera de titularitat, he de suposar que nostra, perquè avui no he vingut acompanyat de l'equip tècnic, però tampoc sabia què em demanarien. Per tant, que hi ha un que produeix un escòrrec molt important que repercuteix en la netedat d'uns determinats carrers del municipi. Coses d'aquesta naturalesa. I, doncs, aquí tinc l'alcalde de Falset, doncs, que m'acaba d'acompanyar amb bona part del consistori a veure necessitats de la població, doncs, des de el castell, a la biblioteca i coses doncs, que hem parlat també d'estratègies de futur que no les ha demanat el consistori però que jo m'he permès també d'insinuar-les com a objectiu del diàleg que hem de mantenir amb la capital de la comarca i amb totes les seves autoritats més implicades.
Com ara?
Com ara el Consell Comarcal i com ara totes les alcaldies que sentin naturalment el desig d'establir estratègies comunes i compartides que generin unitat de criteri, unitat d'acció i valor pel territori.
Què afectarien aquestes estratègies? Li demanava un exemple d'aquestes actes que vostè ha avançat.
Doncs, doncs una millor promoció del món del vi, una millor promoció del paisatge, una millor promoció de les estades que es puguin fer. La gent a un lloc quan hi va ha de poder-s'hi quedar a menjar i si pot ser a dormir. I per tant tot això té un vector de creixement que crec que al Priorat li convé. I jo ja sé que això a vegades aixeca doncs, de seguida ampolles amb algú que pensa que, bueno, que aquesta comarca doncs, d'un dia per l'altre la desfigurarem, ni de bon tros. Vull dir, aquesta guarda té unes excel·lents oportunitats que les hem de convertir amb el concurs de tots en realitats. Una cosa és tenir oportunitats i l'altra és tenir realitats. I aquestes realitats ens canvien la vida i ens les posen en una millor condició. I quan sento doncs, que determinades autoritats de la comarca del Priorat pateixen per determinades circumstàncies que ja no són massa pròpies del temps que vivim, penso que si l'economia anés més bé, doncs aquestes situacions no hi foren. I no dependrien tant unes administracions de les altres, que és a vegades una mica el que ens atenalla. Perquè al final les administracions, els recursos que tenim, neixen dels impostos de les persones. I per tant fem circular uns diners que en definitiva no són la generació autèntica de la riquesa. La generació autèntica de la riquesa és crear oportunitats des de l'administració que els privats els puguin aprofitar i facin créixer aquestes economies. Em refereixo exactament amb això.
Ha parlat del turisme. Jo voldria preguntar-li al Priorat, que queda englobat dins de la marca Costa Daurada, des de ja fa molts anys.
És Costa Daurada.
Però en aquest sentit, des del 2011 ja hi ha alguns municipis que fan servir la submarca Muntanyes Costa Daurada. El Priorat no queda englobat, també li passa a la Conca de Barberà, i com pot comprendre, tampoc és Terres de l'Ebre, queden una mica en cap lloc. Ha de presentar aquesta comarca una submarca pròpia?
Mai he qüestionat el que algú decideix en el territori. Si ho han decidit és per alguna raó. El que sí puc dir, per l'experiència que tinc, és que si aquesta submarca o aquesta denominació o aquesta accentuació d'un determinat element patrimonial, paisatgístic o característic té com a enfoc la pròpia comarca amb el seu conjunt o les comarques tarragonines i de les Terres de l'Ebre, no em preocupa, em preocupa molt relativament. No dispersem la marca. Però si el que pretenem és aconseguir que coneguin aquestes característiques a llocs llunyans del món, estem perdent el temps. Per tant, s'ha de tenir molt clar sempre quina és la dimensió, quina és la proporció i quina és l'escala amb la que treballem. Jo he posat molt sovint, i fins i tot he escrit en algun mitjà, doncs exemples característics de bona promoció turística de localitats del Priorat, en un entorn que pot anar des de les comarques barcelonines fins a les Terres de l'Ebre. I ho he posat com a exemple. I no m'ha sabut greu fer-ho perquè té un valor en aquell sentit. Però si el que pretenem és donar-nos a conèixer el mercat rus, estem perdent el temps. Hem de parlar de Catalunya i hem de parlar de Costa Daurada. I a partir d'aquí ens identifiquen i ens coneixen. Per tant, l'expertesa que té la Diputació de Tarragona, l'expertesa que té el Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona amb les dues marques Costa Daurada i Terres de l'Ebre, és una expertesa que és acumulada de molts anys, fruit de moltes inversions i també molt de contrastar les coses, quines donen resultat i quines donen error. Que la vida també se n'aprèn d'això. Per tant, si al cap de gairebé 35 anys d'existència de patronat no l'emprem com aquella aquell instrument característic, potent, ben qualificat, que l'hem fet possible entre tots, que ens pot defensar millor els interessos turístics, ens estem també equivocant. I això no vol dir que jo, si hi ha una submarca, la critiqui ni la qüestioni. Si trobem sovint a l'interior i a la costa, també hi ha parts de la costa que més amunt diuen que són a submarca, els de més avall que són una altra. Bé, tot això és una dialèctica que la podem portar entre nosaltres, allò que diríem entorn de la taula del cafè, si m'ho permeteu en aquesta col·loquialitat. I insisteixo, sense desmereixer cap ni un dels elements característics. Ara vinc del Castell del Vi, que m'ha semblat una proposta extraordinària. Diguem, amb el detall que avui l'he conegut, no l'havia tingut oportunitat de veure. I tant pel plantejament audiovisual, com pels recursos que s'hi esmercen, com per la botiga que hi ha, per l'amabilitat en què tracten, pel punt en què està la població, pel que representa, és un objectiu extraordinari, que ens dona un actiu molt important per donar a conèixer. Si a l'entorn més proper volem donar a conèixer això, és el primer que li he preguntat a l'alcalde que el tenia al costat, i això com funciona, i es paga, i tal, és simbòlic, i si entra i pots gaudir d'això i pots comprar, magnífic. Però si anem a vendre turisme, torno a dir-ho, doncs als països nòrdics, no els hi podem explicar en primera instància això. Ho hem d'explicar quan siguin aquí. Primer els hem d'anar a buscar i els hem de capturar per unes altres, per uns altres actius i per uns altres recursos. Per tant, amb això el turisme s'hi ha d'entendre, primer que tot. S'ha de saber acceptar que la realitat, diguem, de la mobilitat turística més de proximitat o de cap de setmana té unes característiques, que un règim de vacances en té unes altres, que uns països viatgen al món a descansar una setmana i uns altres ho fan 15 dies, i que els que ho fan una setmana són diferents dels que ho fan 15 dies, que un és turisme familiar i l'altre no ho és, que un és turisme d'alt poder adquisitiu i l'altre és turisme doncs, més popular i més domèstic, i tot això s'ha de saber segmentar, s'ha de saber organitzar i s'ha de saber captar en la promoció adequada a cada cas. I per tant, i ara ja de forma general, i per tant com a comentari de valoració, el Priorat és un excel·lent indret per promocionar-lo turísticament. Tot el Priorat. Hi ha destinacions turístiques semblants al món amb pitjor climatologia i segurament que amb productes no tan bons. Però ens falta temps. Ens falta, si m'ho permet també de dir, apuntar amb més ambició a objectius estratègics de futur, que és d'alguns dels que parlàvem, i per altra banda ens falta també que hi hagi una voluntat manifesta del territori d'acceptar que aquest pas endavant és possible i que aquest pas endavant el primer que hi guanya és el territori al qual va destinat, que és el Priorat. I per tant, patrimoni històric com el que tenim, recursos naturals, un paisatge extraordinari, per cert, cada vegada més ben protegit i cada vegada més ben assumit i més ben entès, el vi, naturalment, que ja és quasi bé un tòpic dir-ho, i a més doncs, una força cultural i una manera de ser de la seva gent, el converteix en una comarca, per altra banda, que té l'orografia que té, això no ho negarem, però que està al mig d'unes bones zones que estan ben connectades, que hi poden estar més, sempre hi poden estar més, però en qualsevol cas hi ha una bona connectivitat, una bona connexió. Tant tot això són actius a favor del Priorat. El que falta és desvetllar també aquesta energia creativa de la pròpia comarca, que amb una notable, diguem, voluntat d'anar junts, tants com sigui possible, doncs assumeixin tots aquests reptes que ara només insinuem, però que n'hi ha molts a aconseguir.
Parlava de connectivitat.
Li diré d'una altra manera. La connexió entre el primari i el terciari, el Priorat hauria de ser excel·lent. Hauríem de treure una nota altíssima. I això és la garantia de que no es malmeti el paisatge ni el territori. Perquè el primari és el que posem en valor. I el primari és el que ha generat aquest paisatge. Que l'ha fet la natura i la mà de l'home. Si això som capaços de posar-ho en valor de serveis i de turisme, és el primer que hem de preservar. Per tant, no posa res en risc, al contrari, ho posa en valor tot.
És el que s'intenta des de la comarca. I un dels punts que falla relatiu a les connectivitats, hi ha un pla zonal de la Diputació, si em permet, que s'havia d'haver posat en marxa, o es va parlar ja fa alguns anys. Respecte a la comarca del Priorat, hi havia dos vies, dos camins asfaltats. Sorprèn que a dia d'avui encara hi existeixin aquests camins asfaltats, però hi són. Hi havia el compromís de la Diputació de que passessin a ser carreteres de la seva titularitat, i era per preguntar-li com està, si veurem alguna cosa aquest 2015 d'aquest pla zonal de carreteres.
Certament. El pla zonal de carreteres, a veure, ara vostè m'ha fet una pregunta trampa o maliciosa.
Concreta.
No, que l'entomo en bon sentit. És a dir, hi ha molts llocs en el territori que la utilització que se'n fa els fa passar de facto de ser camins a ser preteses carreteres. I quan passa això, aquest fenomen, no sé per què, per un atzar de la vida, tothom mira cap a la Diputació. I això no funciona exactament així. i aquest malentès l'he d'aclarir i hem acabat naturalment informar. És a dir, tot camí que té unes característiques que perquè porta llocs de treball d'alta freqüentació o nuclis separats de població que tenen determinada demografia o per diferent, o per equipaments sanitaris o per equipaments educatius de serveis bàsics de la població que estan estipulats, la Diputació els analitza i si compleixen algunes d'aquestes condicions, proposa al govern de Catalunya que atorgui a la condició de futura carretera en aquell camí. I després es dirimeix si ho fa la Generalitat com a xarxa bàsica nacional o ho fa la Diputació com a xarxa bàsica local. I aquest és un tema que no és de poca importància, perquè cada camí que un camí passa a tenir la condició de carretera vol dir que ho serà sempre carretera i que s'ha de portar un manteniment ordinari. Per tant, és un tema que es mira molt prim. I ara li contesto la pregunta. El Pla Zonal de Carreteres té la vocació d'enfocar de fit a fit i de cara a cara aquest problema, entre d'altres. I va ser un objectiu d'aquesta presidència amb qui ara vostè entrevista, doncs de determinar que les carreteres o els camins o les millores no es farien més amb un diàleg bilateral al despatx del president de la Diputació amb l'alcalde o l'alcaldessa de torn. Però aquesta no és la manera de planificar una xarxa de carreteres al servei d'una regió que té 6.000 quilòmetres quadrats. Per tant, el que vam determinar és fer un pla zonal que en virtut de la llei del Parlament ens situava com la primera diputació que fèiem aquest treball, que ha sigut consensuat comarca per comarca amb tots i cada un dels seus municipis i que tothom ha tingut l'oportunitat de dir, des de la base local fins a la Diputació, quins són els àmbits que cal millorar, no només com a camins, sinó carreteres que tenen revolts dolents o que tenen unes pendents que no les fan segures o que tenen una amplària que no permet creuar dos vehicles. Per tant, quines són les intervencions que al seu criteri s'han de fer? Més el treball que ha fet la pròpia Diputació com a organisme tècnic qualificat per homogenitzar tot aquest projecte. Aquest projecte està fet, està aprovat i està enviat a la Generalitat de Catalunya, que n'hi ha de donar l'aprovació definitiva justament perquè quedin sancionats i validats, entre d'altres coses, aquests camins que tenen vocació de ser d'acabar sent carreteres, moment en el qual la Diputació començarà el seu desplegament d'inversions d'acord amb aquest criteri. I vostè em podria preguntar, però ja m'hi avanço, en quin ordre es farà això? D'acord amb les prioritats que hi ha establertes en el propi pla. Prioritat 1 vol dir, òbviament, aquells àmbits que més convenen, doncs, de forma generalitzada en el conjunt territorial de les 10 comarques, 6 del Camp i 4 de l'Ebre, i per altra banda, anant succeint, diguem, fins a tenir la xarxa absolutament homologada. Aquest és un treball que es desplegarà al llarg dels propers 16 anys, que no són pocs, i que té una inversió estimada que s'apropa als 490 milions d'euros. Ja pot convèncer vostè que no els tenim ni tots a punt, ni ho farem tot en un any. Per tant, aquest és un pla que ara comença, però que introdueix racionalitat a la xarxa, utilitat, eficiència, equitat en la mobilitat de les persones i, sobretot, seguretat. I, naturalment, incorpora també, i encara que segur que si vostè em pregunta això és que té algun camí al cap que té aquestes característiques...
Bàsicament els que marcava el mateix pla zonal quan el van venir a presentar la gent de la Diputació van ser la mateixa Diputació la que va dir el camí d'Escaladella a la Morera i el camí de la Nacional 420 entre aquesta via i els Guiamets.
Doncs aquí no me'ls han apuntat perquè havia portat unes notes, però doncs vaja, doncs, segur que és com diu vostè, i en aquest sentit, doncs, quan toqui per la prioritat en què està establerta un cop aprovat per la Generalitat, doncs s'actuarà en aquestes millores d'aquests camins que passaran a ser carreteres i estaran senyalitzades i estaran doncs, mantingudes per la brigada de la pròpia Diputació. És a dir, el camí és aquest. I l'ortodoxia que hem volgut introduir és la de donar-hi una planificació que la pugui controlar tant Ràdio Falset, si em permet, ja que avui estem aquí, com el propi alcalde o regidor d'urbanisme des de l'Ajuntament, com qualsevol localitat. Que sàpiguen que no dependrà d'una conversa a tenir, sinó d'un pla que està establert, aprovat, vigent i que s'executa. Jo em sembla que és una forma molt, molt operativa de funcionar quan parlem de qüestions d'interès general. Equipaments escolars, sanitaris, polígons industrials, xarxa viària bàsica per a funcionar les poblacions, s'ha d'actuar d'una manera molt més moderna i molt més pròpia del segle XXI. I em sembla que el Pla Zonal de Carreteres de la Diputació respon molt amb aquest objectiu i penso que aquesta feina, quan es comenci a desplegar, serà molt ben percebuda pel conjunt dels usuaris de la nostra xarxa.
Va. Estem arribant al final del nostre temps, queden algunes qüestions al tinter que ja podríem o ja podrem parlar en una altra ocasió, però si em permet l'atracament, llegim fa alguns mesos que valorava presentar-se o no a l'Ajuntament de Vilaseca, que al seu torn li donaré la possibilitat de repetir a la Diputació.
Ara m'he convertit en sec en alcalde, ja no ho vinc.
No, és diguéssim, la condició necessària per arribar a repetir a la Diputació de Tarragona.
Això li,
pensat?
Li contesto amb molta confortabilitat, perquè és la contesta que vinc donant sempre que m'he presentat i sempre he actuat de la mateixa manera. Per tant, els que ja coneixen la meva tradició no dubtaran de que una vegada més ho faré de la mateixa manera. Això és un tema que el parlo primer amb família. Fixi's, i són pocs de família. La meva dona i el meu fill. Després el parlo amb l'equip de govern. Després el parlo amb la meva formació política i a partir d'aquí prenc decisions. Això no porta gaires dies, eh? És una reflexió, diguem, de no dura mesos, això, dura molt pocs dies, però han de ser quan toquen i quan correspon. I això correspon normalment, fixi's, entre gener i febrer, que ja hi som, el gener. Per tant, aviat, però encara no li puc dir avui. Aquesta serà per una propera entrevista a Ràdio Falset.
A veure, sí, si és veritat, senyor
Poblet. I no, és que no hi ha, jo, si hi ha algun alcalde o alcaldessa que em digués que no s'ho ha pensat, diria que menteix. Tots ens ho pensem. Tots ens ho pensem. Per què? Perquè aquesta pensada hi ha de ser. Perquè quan enfrontes un repte com el que és ser el responsable polític institucional del teu municipi, de la teva ciutat, de la teva comarca, del que sigui, és un repte molt seriós. Perquè durant un temps de la teva vida prendràs decisions en nom de les altres persones, que poden ser justes, poden ser encertades, o poden ser injustes i desencertades. I això ha de fer molt de respecte. I la persona que entoma una trajectòria de 4 anys per a fer aquesta funció bàsica a la nostra societat, ho ha de pensar i ho ha de tenir molt clar. I els que l'acompanyen també, perquè a la vida no hi ets sol. A la vida no hi ets sol. Tens un entorn familiar, tens un entorn d'amistats, tens tot un rol de vida que l'has de valorar molt bé, de dir si és el teu moment de començar, o és el teu moment de finalitzar, o és el teu moment de continuar. I per tant aquesta és una reflexió que doncs, d'una manera serena, naturalment acabaré anunciant-la, per tant en algun mitjà o altre ho acabarem sabent, vostè ha sabut com ho estava pensant, doncs un dia sabrà qui ha decidit.
És el que ja havia està. Dit anteriorment.
Sí, efectivament.
Li agraïm molt que haguem pogut superar el temps que teníem previst i no ens ha continuat doncs, nosaltres. Li agraïm molt aquesta primera entrevista presencial als estudis de Ràdio Falset i esperem doncs, una altra ocasió per poder tornar a parlar.
Jo us felicito, si em permeteu, us felicito per la feina que feu, perquè els mitjans de comunicació voluntariosos com el vostre en temps de les dificultats que estem patint, déu-n'hi-do el valor que té. I la nostra societat necessita de mitjans de comunicació, necessita d'informació, necessita de transparència, necessita de democràcia, necessita enfortir els valors que rauen en tot això, no? Per tant, enhorabona a tot l'equip i gràcies per haver-m'hi convidat. I a més hem pogut estar acompanyat doncs, de les autoritats primeres del municipi, que això encara m'afalaga més, no? Per tant, avui una jornada bonica que concloc Falset. Demà doncs, tornaré a ser-hi, com vostè ja anunciava, i per tant seguirem trepitjant prioritat, priorat, gent del priorat, i naturalment doncs, quan s'escaigui durant el dia també fent algun glopet de vi, que també va bé, que fa fresqueta.
Gràcies, senyor Poblet. I no deixem un dels punts que hem tractat en l'entrevista, el potencial enoturístic de la comarca. Obrim l'objectiu, però, perquè volem parlar-vos del Pla de Foment de l'Enoturisme de Catalunya que la Generalitat començarà a aplicar aquest any. Entre les primeres mesures hi ha la senyalització a les entrades de les denominacions d'origen i la celebració dels primers premis d'enoturisme, per tal de reconèixer la tasca d'establiments hotelers, cellers i altres actors vinculats al voltant del turisme del vi. Marian Muro, directora general de la Direcció General de Turisme, ens explica els objectius d'aquests premis.
Una manera volen o neixen amb la vocació de reconèixer les millors iniciatives enoturístiques que s'han posat en marxa al país i d'alguna manera pretenen ser un estímul, no?, per a les empreses perquè vellin per la qualitat, la sostenibilitat, l'especialització del producte i d'alguna manera aquest reconeixement per a tasca feta. Nosaltres hem tingut o tenim uns recursos molt importants al voltant del món del vi i ara el que nosaltres estem treballant és amb l'enoturisme, que ja no és només el recurs, sinó el producte al voltant del que és el propi vi.
Muro també assenyala els mercats a què es dirigeix el Pla d'Enoturisme Català.
El mercat de proximitat és a dir, els propis catalans i de la resta d'Espanya, explicar, informar, promoure el que nosaltres tenim d'oferta turística al voltant del vi, i després sempre treballes, en aquest cas concret, hem analitzat la potencialitat d'una sèrie de mercats de proximitat europeus.
I una qüestió més vinculada al turisme, perquè l'Ajuntament de Falset vol potenciar el llegat jueu de la capital del Priorat. Tot i que dia d'avui es coneix la situació del call jueu, des del consistori, amb la col·laboració i suport del sector privat, vol posar de relleu la importància de la comunitat jueva entre els segles XII i XV a Falset. Jaume Teixidor és el director de l'arxiu del Priorat i comenta el nombre de caps de família que hi havia en aquells segles.
La documentació que tracta sobre els jueus de Falset són documents, jo crec que, importants. Hi ha actes de l'Aljama amb un llistat de caps de casa, un llistat que, per exemple, hi ha un llistat del 1391 que són 60 caps de casa. 10 anys després, cap al 1401, ja només n'hi ha 39, i l'any següent n'hi ha 22, vull dir que varia bastant. El que sí que es té referenciat amb aquests documents, sense haver analitzat pròpiament i llegir-los tots, és l'escola. L'escola sí que, perquè totes les actes de la sinagoga, de l'Aljama, perdó, es feien a l'escola. Fins i tot hi ha un document que és molt curiós, que és una disputa entre dos veïns, ja en 1550, és a dir, uns quants anys molt més tard de l'expulsió, en el qual es diu textualment que és una disputa per una casa, per un lloguer d'una casa, diu que aquesta casa està situada al carrer de l'escola dels jueus. Vull dir, és un topònim que amb els anys s'ha perdut.
Teixidor va fer aquestes declaracions en el marc d'un seguit d'entrevistes que ofereix Ràdio 5. També va participar en aquestes entrevistes Maria Jesús Sánchez, regidora de l'Ajuntament Falsetà. Sánchez va explicar les línies mestres d'aquest nou projecte turístic.
Una molt important és el suport institucional i polític en el qual hi comptem, d'acord, amb els alcaldes que estan compresos dins de la ruta 4, Tarragona, Valls, Falset, Capçanes i Tortosa. Una segona part important també és el suport universitari, arqueologia, estudis. Aquest projecte no seria una realitat i no seria rigorós si no comptéssim amb la col·laboració de la URB, en el qual estem treballant amb un conveni marc i bé, que breument suposo estarà ja signat i que tirarà tot endavant. I per tant, després passem a una tercera part, que és el paquet turístic, derivat de l'estudi, del que hem estat coneixent fins ara tots. El paquet turístic constarà pues, d'una visita guiada amb una experta amb els calls jueus, en la que ens explicarà quatre trets bàsics de les vivències jueves i de la seva història, en el qual la tematitza amb molt de respecte amb aquest món. I després, doncs bé, evidentment pot faltar una cata de vi kosher amb aquesta visita, i com no, doncs el restaurant El Cairat oferirà a qualsevol dels visitants un menú sefardita molt ben treballat i en la qual la propietària n'és una coneixedora del tema, no?
Recordem que entre les peces que disposa el Centre d'Estudis Falsetans hi ha algunes làpides amb inscripcions en hebreu. La comarca del Priorat va tancar el 2014 amb 585 persones inscrites al Servei d'Ocupació de Catalunya, el SOC, un increment de 41 persones respecte al mes de novembre, l'increment més important entre dos mesos d'aquest any. La xifra interanual és una persona menys que al desembre del 2013. I tractant-se del darrer mes de l'any, la diferència entre el gener i el desembre és de 34 persones menys. Sílvia Argilés, tècnica del Consell Comarcal del Priorat, ens comenta les dades anuals de l'atur.
Bé, l'atur aquest 2014 ha anat baixant progressivament fins a arribar a l'estiu, que bueno, el mes de juliol van detectar que havia pujat bastant en relació als mesos anteriors, i com podem veure l'últim quatrimestre, el setembre va baixar moltíssim, creiem que és degut a la campanya de la brema, el mes d'octubre va tornar a pujar una miqueta, el novembre ha tornat a baixar i el desembre s'ha posat amb les mateixes dades que el mes de juliol i acabem amb 585 aturats a la comarca. En relació al mes de gener, aquest mes de desembre hi ha una quarantena de persones menys que estan apuntades a l'atur.
Temps ara pels esports amb la crònica de Joan Jarque.
Benvinguts als esports de Ràdio Falset. Torna a arrencar la competició de futbol i el Falset ho fa des de la cinquena posició amb 28 punts. Els falsetans s'enfrontaran a l'Alcover, el vuitè classificat amb 23 punts. El partit serà demà diumenge a les 5 de la tarda, a fora. I l'equip juvenil del Falset, que ocupa la 15a posició amb 4 punts, s'enfronta avui a les 7 i mitja de la tarda a l'Espanya Canonja, també a fora. I a la quarta catalana, l'equip Porrerà juga avui a les 4 de la tarda contra el 9è classificat, l'Almoster, a domicili. Recordem que el Porrerà ocupa la 7a posició amb 15 punts. També reprèn la competició de futbol sala. I el Capçanes, que ocupa la 7a posició amb 13 punts, s'enfrontarà avui a les 4 de la tarda al Botarell, que ocupa la 6a posició i que està igualat a punts amb el Capçanes. I pel que fa al Cornudella, que ocupa la 12a posició amb 4 punts, s'enfrontarà al Laguna, que és quart amb 16 punts. El maig serà demà a les 10 del matí. Tots dos partits es disputaran fora de casa. I fins aquí els esports de Ràdio Falset. Que passeu un molt bon dia.
I després dels esports, i abans dels titulars, escoltem la previsió meteorològica que ens porta Enric Massip.
De fa uns dies tenim una situació anticiclònica que ha fet que el temps estigués completament estable, monòton, i tan sols l'aparició de boires ha estat la nota discordant. Tot amb unes temperatures que, si bé en principi eren una mica baixes, tot i les boires, aquestes temperatures, les nocturnes, no han arribat a glaçar. Els llocs alts, la temperatura també durant el dia ha estat alta, molt agradable, i en definitiva ara ens trobem en una situació d'anticiclònica encara molt més potent, que farà que l'estabilitat es mantingui, inclús s'intensifiqui, i tornaran a aparèixer les boires d'aquí uns dies. Ambient, doncs, tranquil, sense cap incidència important, algunes glaçades a primera hora del matí, i aparició de boires a partir de demà i el diumenge, amb què aquesta estabilitat anticiclònica fa que siguin favorables en aquests fenòmens. I en quant a efemèrides, hem destacat que tal dia com avui, però de l'any 1581, una gran nevada que hi ha sobre Puigcerdà, que va fer que la neu durés fins al 25 de març i no es podia anar pels carrers que seran pistes de gel.
A l'informatiu d'avui hem pogut sentir l'entrevista que ahir vam realitzar al president de la Diputació de Tarragona, Josep Poblet, en la seva primera visita als estudis de Ràdio Falset. El president de la Diputació va avançar que el desplegament del Pla Zonal de Carreteres s'allargarà en els propers 16 anys. L'atur al Priorat puja al mes de desembre i tanca l'any amb 585 persones inscrites al Servei d'Ocupació de Catalunya. Fins a finals del mes de gener es poden presentar les candidatures als primers premis de Noturisme, que vol reconèixer la tasca d'establiments d'entitats del sector turístic, una iniciativa de la Generalitat inclosa dins del Pla de Foment de l'Enoturisme a Catalunya.
Ràdio Falset, l'informatiu setmanal.
Amb els titulars posem punt i final a l'informatiu cap de setmana, els acompanyat a la producció i a la veu Jordi Soldevila, amb la col·laboració de Joan Jarque. Esperant que ens retrobem dimecres amb el butlletí intersetmanal. D'aquí uns instants començarà l'Hora del Vermut, el programa de tertúlia de Ràdio Falset, i a partir de les 2 podran escoltar el Rius de Vi, el programa de l'actualitat vitivinícola de Ràdio Falset. Que passin un bon cap de setmana i ens retrobem dimecres. Adeu.